Ràdio Estel. Són les 8 del matí.
Doncs ja són les 8. Molt bon dia, Catalunya. Molt bon dia també a Andorra d'aquest dimarts 22 de setembre del 2020. Avui és dia de Sant Maurici i el pensament del dia ens el porta Jordi López Camps, membre de Cristianisme i Justícia d'Òmnium Cultural i exdirector d'Afers Religiosos.
Estimar ens fa ser bones persones i ajuda a preservar la dignitat dels altres. L'amor és una gràcia que transforma les relacions humanes. Cada dia tenim moltes oportunitats de practicar la nostra capacitat d'estimació. Estiguem atents a descobrir aquestes oportunitats i fem d'elles petits signes de la força d'estimar. Cada una d'aquestes ocasions seran manifestacions de la força de l'amor i un petit testimoni de que una societat diferent, més humana i fraternal és possible. Les relacions entre persones sempre han d'estar presidides per l'amor. L'amor ho pot tot i la seva capacitat de transformació canvia els nostres cors.
Des de les 8 del matí et fem costat en els primers compassos del dia. Ets a primera hora, a Ràdio Estel. A primera hora, a Ràdio Estel.
Això és A Primera Hora, programa 452.
Todo el mundo tiene familia en Madrid, todo el mundo pasa por Madrid. Madrid es de todos, Madrid es España dentro de España. ¿Madrid qué es si no es España? No es de nadie porque es de todos. Todo el mundo utiliza Madrid, todo el mundo viene a un espectáculo en Madrid, todo el mundo pasa por aquí. Por tanto, pretender tratar a Madrid como al resto de las comunidades es, a mi juicio, muy injusto, que es algo que siempre pasa. ¿Qué le pasa a Madrid? ¿Qué es su forma de ser también? Es esa densidad, es esa libertad, son esos horarios. Cualquier domingo, a cualquier hora, uno puede comprar en cualquier tienda. Se dan circunstancias que no se dan en otras comunidades autónomas y nos haríamos trampas al solitario si pensáramos que esta comunidad y que esta capital pueden ser tratadas como las demás.
Madrid. Madrid és una ciutat massa gran amb gent espectacular com per estar representada per algú que no està a l'alçada de res, ni de la talla política, ni per ser al capdavant de qualsevol crisi, menys si és pandèmica. Però escolti'm, què vol dir fer una roda de premsa on el principal argument podria ser una pel·lícula de Christopher Nolan? Què vol dir tancar barris d'una manera indiscriminada i econòmica? Què vol dir pensar que 24 banderes poden arreglar-ho tot? Però que ens hem tornat bojos? Però on hem deixat la humanitat? On és la responsabilitat política? Que és que s'està morint gent a les UCIs i tant hi fa si són més, menys o igual que en qualsevol pandèmia vírica comparable o no. Quina mena de política ens espera si els seus responsables no saben ni vetllar per la nostra salut? Madrid i els madrilenys no mereixen la humiliació de tenir algú al capdavant que cada declaració és una arenga política que surt de mare. Això sí, és la primera política que reconeix de forma tan vehement com entenen Espanya. L'Espanya madrilenya, la radial, la que no s'entén absolutament res si no passa pel centre. Era 7 de juliol, 2003, i el diari El País publicava les següents paraules. És precís que els ciutadans de tot Espanya tinguin una idea molt clara del que passa a Madrid. Perquè si no hi ha una reacció a tot Espanya en fer front a la deriva política de la capital, podem pagar-ho car. Ell era Pasqual Maragall.
A primera hora, amb Joan Trias.
Quatre minuts que passen de les 8 del matí i a aquesta hora, com sempre, salutacions de tot l'equip que fa possible aquest programa. David García a la producció, a la selecció musical, Maria Sierra Rodríguez, al control tècnic, Toni Huguet, què tal? Bon dia. A la redacció, com sempre, Ignasi Miranda i a la codirecció d'aquest programa, Mercè Raga, què tal? Bon dia.
Què tal, Joan? Molt bon dia.
Espera, que no tens micròfon. Un, dos, tres, arreglat.
Què tal, Joan? Molt bon dia.
Aquesta és la màgia de la ràdio. Un dia on ens comencem, com sempre, a fer preguntes, com per exemple, qui seria avui, quan passen 5 minuts de les 8 del matí, el protagonista del dia. De fet, la protagonista del dia. Doncs bé, ja l'hem presentada. És ella, Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunitat de Madrid, que hi va compareixer amb el president del govern, Pedro Sánchez, rodejats de fins a 24 banderes per arribar a acords i intentar resoldre aquesta crisi del Covid-19. També a aquesta hora, si treus el cap per la finestra, Mercè...
Barcelona 20 graus, Lleida 14 graus, Girona 15 graus, Tarragona 19 graus i Andorra 11 graus.
Avui de què parlarem en aquest programa?
Com sempre, començarem amb les notícies del dia. Repassarem les principals portades de la premsa escrita i digital. Parlarem de nou del confinament que ha imposat el govern de la Comunitat de Madrid a Díaz Ayuso, això sí, per zones. Com ho estan vivint de tot plegat? Li preguntarem a María José García, de l'Associació de Vecinos Puente de Vallecas, i també a Francisco Machuca, que és president de l'Associació Classes Medias de Alcobendas. Avui també, Joan, descobrirem una nova efemèride i el so, freqüència modulada, el seu so. A les 9, Àngel Miret ens acostarà, ens aproparà les notícies més socials a un món sense fronteres. Com cada dimarts li preguntarem al coach Jordi Casado com prevenir l'estrès laboral, sobretot enfocat en l'àmbit sanitari. Descobrirem avui també el llibre El salto de l'aranya, d'editorial Al revés, Premi Lletres del Mediterrani 2020. En parlarem de tot plegat amb la seva autora, Graciela Moreno. I acabarem programa descobrint qui és el protagonista, Joan, i que podreu escoltar avui a les 8 del vespre en aquesta emissora.
I en aquesta emissora també que tenim WhatsApp. Mercè, recordeu que ens podeu enviar una nota de veu al WhatsApp de Radio Estel al 663 99 30 62. Quan et connectis a la xarxa, de què s'hi estarà parlant un dia com avui?
Mira, que el govern ha recomanat no viatjar a Madrid, el govern català, i es planteja ampliar també les restriccions a casa nostra, que hi ha hagut un acord, Joan, per regular el teletreball. Es compensaran algunes despeses. I que també han demanat atenció un protocol per poder veure els fills i les filles als partits i entrenaments.
De tot plegat en parlarem avui també en aquest programa al llarg de les notícies. I mireu, era 1958, avui naixia un prodigi de la veu com el gran Andrea Bocelli, que fa avui precisament 61 anys.
Ai, sera, nanni, nemmene, sagliette, tu sai a to. Addosto cuore in grado che un dispiette farmene un po'. Addolo poco cosce masse fuie e lassa sta. E non te corra presso non destruie sulla quarnà. Funiculi, funicula, funiculi, funicula, gomma, yamma, ya, funiculi, funicula. Se ne s'aiuta la capacità, e chiuda poi tornata, poi venuta, sta sempre a casa. A capa vota, vota, torna, torna, attorno a me. Lo cuore canta sempre in alto giorno, sposammo in funiculi, funicula, funiculi, funicula, gomma, yamma, ya, funiculi, funicula.
Ara a Ràdio Estel, dir la teva serà molt més fàcil. Apunta aquest número. 663 99 30 62. 663 99 30 62. Envia'ns un àudio de WhatsApp i participa als nostres programes. Recorda, envia un àudio de WhatsApp al 663 99 30 62 i fes-te teva Ràdio Estel.
Deu minuts que passen de les 8 del matí, hora de repassar tota la informació, i és que Díaz Ayuso, sobre la recomanació de Torra de Noan a Madrid, diu que Catalunya és Espanya, Mercè.
Així és, després del grup de treball de la resposta de Sánchez i Ayuso a la greu situació que viu Madrid. A banda, ahir vam poder escoltar unes declaracions a Televisió Espanyola de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, on contestava al president de la Generalitat, Quim Torra, que Catalunya és Espanya, li agrada o no.
Bueno, como Cataluña es España, le guste o no, somos un gran país. Yo lo que digo es que Cataluña ha pasado épocas muy difíciles y lo sigue pasando durante este verano, y yo jamás haría estas declaraciones. Sí que le recomiendo y he recomendado a la gente que siga yendo a Cataluña, que siga apoyando a los catalanes y que lo hagamos con las mismas precauciones que en Madrid. Yo no me alegro por esta circunstancia cuando a ellos les ha ido peor, como tampoco me alegro de la fuga masiva de empresas, por ejemplo, a Madrid. No hago este tipo de declaraciones. España es un gran país. El Estado de las Autonomías no está para hacer terruño. Esto es mío y solo es mío. Lo que importa en una comunidad importa en las demás. Nos tenemos que arropar entre todas y, sobre todo, no lanzar esos mensajes. Pero bueno, insisto que es una forma de ver cada uno la política. Cataluña es España y, desde luego, Madrid va a estar a disposición de los catalanes siempre.
Ayuso surt així, doncs, del pas, Joan, de la recomanació de Quim Torra als catalans de no viatjar a Madrid a causa de la pandèmia de la Covid-19, que ha obligat a restringir els moviments, recordem-ho, 37 zones bàsiques sanitàries de la comunitat madrilenya. Escoltem la recomanació de Torra.
Recomanem que no es viatgi a Madrid de cap de les maneres, excepte que no sigui per un cas realment excepcionalíssim i en totes les mesures de prudència.
I a tot plegat, Pedro Sánchez ha definit l'acord com el Pla Madrid perquè la comunitat revesteix, diu, unes singularitats que no tenen altres comunitats.
Singularitats, com ara, per exemple, ser el centre econòmic i empresarial i la seva densitat de població, mitjans de rastreig, d'assessorament, suport legal de les Forces Armades i mitjans policials, entre d'altres. És el que ha ofert Sánchez per doblegar la corba a Madrid. En concret, ha detallat 2.700 rastrejadors que han ofert a la comunitat. I, mentrestant, Joan, alarma mèdica pel col·lapse de l'atenció primària. Podem llegir avui al periòdico que els CAPs es troben a un pas de la defunció, avisen els facultatius de tota Espanya. I a La Vanguardia llegim avui que científics i metges estan farts de l'ús polític de la pandèmia. Sanitat ha citat el dia 1 els experts per crear un comitè independent.
I malgrat que la situació a Catalunya no és tan greu com la de Madrid, el president de la Generalitat també ha fet una crida a la responsabilitat de tots els catalans i catalanes.
Sí, l'escoltàvem fa uns segons. També a Torra ha recomanat reduir el nombre de persones que es permeten les trobades que actualment recordem-nos de 10. Torra, que ha animat a aprofitar al màxim eines com el teletreball, ha afegit que si entre tots no som capaços, s'estan plantejant mesures com el tancament de parcs infantils o la insistència en l'ús de la mascareta, també en bars i terrasses.
I el govern demana també controls de temperatura als viatges entre Madrid i Catalunya.
Sí, el conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, Damià Calvet, ha enviat una carta al secretari d'Estat d'Infraestructures, Pedro Saura, per demanar això, que s'adoptin mesures com ara el control de temperatura a les persones que viatgin en avió o via en tren entre Madrid i Catalunya.
El govern també augmenta l'aforament permès en espais escènics, musicals i cinemes fins al 70% de la capacitat de l'espai.
Sí, una notícia que sabia ahir, recordem-ho, que fins ara era del 50% a causa de la pandèmia.
I vaga de 3 dies dels metges residents per demanar millores laborals i de formació.
Denuncien que treballen en condicions precàries agreujades per l'epidèmia de la Covid.
Seguim amb més notícies. La llei del lloguer entra avui en vigor.
El DOC va publicar ahir aquesta llei que s'aplica a partir d'avui a 60 municipis amb més de 20.000 habitants. La principal novetat d'aquesta llei és que limita l'augment dels preus del lloguer. Els contractes nous hauran de mantenir el preu anterior, o sigui que quedaran congelats. El preu fins i tot s'haurà de rebaixar quan el que demani el propietari superi el que marca l'índex oficial per aquella zona. Una eina fins ara només de consulta, però que ara serà indispensable.
Un minut i arribarem a un quart de 9 del matí. Hora de saber com està la xarxa viària. Anem cap al RAC. Bernat Martínez, què tal? Bon dia.
Pendents des de fa uns minuts d'un accident a la C32, és a Cubelles, i provoca 2 quilòmetres de cues en sentit Barcelona, i també destaquen, com és habitual a aquesta hora, les retencions habituals d'hora punta que envolten la corona de Barcelona, sobretot ubicades als accessos de la ciutat. Des de la Pota Sud en trobem a la B23 i a la C32, també a l'autovia 2, passant per Talleja i per Cornellà, i a l'enllaç de la P7, amb el nus de Papiol, sentit Tarragona. Més retencions també a la Pota Nord, com cada matí a la C31 d'entrada a Barcelona per Badalona i a la C58, tant per accedir a la ciutat i per enllaçar amb el nus de la Trinitat, com també en trams habituals dels dos sentits i per enllaçar amb l'autopista, amb la P7. Pel que fa a la zona del Vallès, també hi ha aturades a la C17, és la via més transitada en aquest punt, des de Granollers, força intensitat en sentit sud, també punts habituals de retencions a la C59 i a la C60, i acabem el repàs fixant-nos en com es circula les dues rondes, ja amb força densitat en tots els sentits, però sobretot aquests trams aturades que destaquen en sentit Llobregat. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Bernat. També hora de saber com està la situació del transport públic. Per tant, anem cap a Transmet. Rosa Avis, què tal? Bon dia.
Bon dia. Al marge de les afectacions per hores de millora, les línies de Rodalies R1, R2 i R4, la resta de línies de Rodalies de Catalunya, metro, autobusos, tramvies i ferrocarrils de la Generalitat circulen ara mateix amb normalitat per l'àrea metropolitana de Barcelona, segons indiquen els diferents operadors. De moment és tot des de Transmet. Molt bon dia.
Gràcies, Rosa. Continuem amb més informació. El tinent fiscal del Suprem, Lluís Navajas, ha denunciat aquest dilluns que ha patit pressions d'alguns companys.
Sí, Joan, que van aprovar d'influir perquè no suposés a l'admissió de les 21 querelles contra el govern espanyol per la gestió del Covid. Entre ells s'inclou l'exfiscal general de l'Estat, Consol Madrigal, nomenada pel Partit Popular i que va actuar com a fiscal al judici contra els presos polítics.
I poden dir Consuelo Madrigal o aquella dona que s'adormia durant el judici al procés. El govern espanyol acorda regular el teletreball per tots els empleats públics.
Els 3,2 milions de treballadors del sector públic que hi ha a Espanya, segons les últimes dades de l'INE, ja disposen d'unes condicions bàsiques per realitzar teletreball. El Ministeri de Funció Pública ha aconseguit el suport dels sindicats i el conjunt d'administracions per regular aquesta modalitat d'ocupació a distància que afectarà tant a funcionaris com a laborals en totes les administracions, estatal, autonòmica i també local.
I canviem de país, anem cap a Andorra perquè obliga a dur mascareta als gimnasos mentre es practica l'esport.
Sí, mira, Joan, actualment Andorra compta amb 429 casos actius de la Covid-19, 6 dels quals es troben ingressats a la planta de l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell i 2 a l'UCI. De moment, el seu sistema sanitari no està col·lapsat, però el cap de govern, Xavier Espot, ha anunciat un paquet de mesures que persegueixen anticipar-se al coronavirus. Entre aquestes s'inclou, doncs, aquesta prohibició d'activitats dirigides per grups de centres esportius o gimnasos, alhora que estableix que caldrà fer, doncs, aquest ús de la mascareta per dur a terme qualsevol mena d'activitat individual dins d'aquests.
I els italians voten sí a la reducció del nombre de parlamentaris.
A les eleccions regionals, les esquerres han aguantat, malgrat que la coalició de dretes avança. El centre-esquerra hauria resistit l'embassia de la ultradreta i conservarà la Toscana. Així ho assenyalen, doncs, els primers sondejos a peu d'urna. Si els resultats finals confirmen aquests números, els socialdemòcrates italians respiraran tranquils després d'unes setmanes de molts nervis, ja que els sondejos assenyalaven pràcticament un empat tècnic entre les dues formacions.
Parlem també de justícia, perquè el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya condemna Interior per no protegir els Mossos de la Covid-19.
Segons l'USPAC, ha quedat provat en la sentència que posa de manifest que en 2 mesos, del 10 de març a l'11 de maig, un total de 3.000 agents es van infectar de coronavirus, és a dir, un 13,18% del cos. A més, també es destaca que no va ser fins al mes d'abril que no es van començar a realitzar proves PCR a la plantilla, un fet, Joan, que la sentència es considera il·legal.
Anulen la Fira de l'Avet d'Espinelves per la crisi sanitària.
Sí, la tradicional Fira de l'Avet d'Espinelves, considerada, doncs, l'arrencada del període nadalenc a Catalunya, ha estat anul·lada aquest any per la crisi sanitària. La massiva presència de visitants a aquesta cita, doncs, ha desaconsellat de totes la seva celebració aquest 2020 en una població que amb prou feina supera, doncs, fora d'aquestes dates els 200 habitants. La Fira de l'Avet d'Espinelves arribava aquest any a la seva 40a edició, que haurà d'esperar, doncs, el 2021 per celebrar aquest aniversari.
I les Creus de Sant Jordi 2020 premien el món, sobretot de la cultura.
El govern de la Generalitat ha entregat la Creu de Sant Jordi 2020 al pintor Miquel Barceló, a la ballarina i coreògrafa Sol Picó i a la motorista Laia Sanz. També han estat guardonats l'economista Jordi Galí, el dirigent esportiu Pere Miró, la dissenyadora Míriam Ponsa i la pianista i compositora de sardanes Montserrat Pujolà, o bé la directiva Anna Mercader, la pianista Àngels Alabert, l'actriu Imma Colomer, el músic i activista cultural Jordi Fàbregas i també el sociòleg Joan Estruc són alguns dels guardonats.
Arrel Sant Ignasi i Càritas Diocesana de Lleida finalitzen la campanya de temporers de Lleida.
Les dues entitats valoren molt positivament la implicació de tots els voluntaris i demanen la creació d'un model d'acollida integral i digna per totes les persones.
I el proper dijous 24 de setembre celebra la festa de la Mare de Déu de la Mercè, patrona de Barcelona, una advocació mariana vinculada al compromís alliberador que l'Orde dels Mercedaris ha viscut des dels seus orígens i que encara avui manté viu per la seva presència en tants centres penitenciaris, Mercè.
Anomenada també doncs, el remei de gràcia en les nostres necessitats, redemptora dels captius. La Mare de Déu de la Mercè és invocada com a patrona i protectora de les persones privades de llibertat. Els bisbes de Catalunya han centrat els seus escrits dominicals a parlar de la Mare de Déu de la Mercè, així com de l'Institut Superior de Ciències Religioses Sant Fructuós, de la contribució de l'Església per una represa justa, que no deixi ningú enrere, de la crisi com a ocasió de creixement, de nous desafiaments pel nou curs, del Sínode per l'Esperança i també de la formació integral dels cristians, de la catequesi i de tornar amb alegria a l'Eucaristia.
Mossèn Marc Majà i Guiu, nou vicari general del Bisbat de Solsona.
Sí, l'actual rector del Seminari Major prendrà el relleu de mossèn Josep Maria Vilaseca després de 4 anys de servei.
8:20, hora d'obrir plana d'esports. Toni Freixa confirma la seva candidatura per les eleccions del Barça.
L'exdirectiu vol repetir candidatura com ja va fer el 2015 i vol optar al màxim càrrec de la institució blaugrana. I també hem de dir, Joan, que a aquesta hora el fitxatge de Suárez per l'Atlético de Madrid ha quedat paralitzat. Per tant, haurem d'esperar en les properes hores quin serà el destí de Suárez.
I hora de saber també quin temps farà les properes hores els propers dies ens emporta tota la previsió el meteoròleg Jordi Miralles. Què tal? Bon dia.
Hola, Joan, bon dia. Últimes hores, últim matí d'aquest estiu i un temps que es mostra ara en primeres hores del matí marcat, sobretot pel descens de les temperatures. Ha refrescat i hores d'ara que la roba d'abric a qualsevol punt de Catalunya, fins i tot a punts de la mateixa costa, està fent fresca i a l'interior està fent directament fred. Cap a migdia, temperatures màximes, les més altes, que es mouran al voltant dels 23 a 27 graus, una miqueta més altes fins i tot a punts de les comarques de l'interior i aquí sí que podríem parlar d'un pèl de calor al centre del dia. Pel que fa a l'estat del cel, tindrem un matí variable i altra vegada a partir de migdia començaran a créixer núvols a les comarques del Pirineu, del Prepirineu i avançada la tarda ho faran ja cap a les comarques de Girona i bona part de les de Barcelona. Per tant, bàsicament, meitat nord de Catalunya. Aquesta tarda, risc de ruixats. De cara a demà tindrem un temps al matí amb fresca. Demà serà el primer dia complet de la tardor. Recordem que la tardor entra a les 3:31 d'aquesta tarda i demà al matí serà fresc i les temperatures diurnes es mantindran més o menys com les d'avui. Cal dir que demà tindrem moltes més clarianes i els ruixats de mitja tarda seran molt aïllats i només afectaran el Pirineu. Però aquesta tarda encara tindrem ruixats a molts punts del país.
Estàs escoltant a Primera Hora, a Ràdio Estel.
Ara ens ho recordava en Jordi Miralles, gràcies Jordi, que a les 15:31 entra doncs, en vigor també aquesta entrada a la tardor. Juanjo Muñoz, Toni Xuclà, cançó de tardor.
Ja ha arribat la tardor, vestida de groc i marró. Cauen branques, cauen fulles que després trepitgem tots. La calor, vent i pluja se l'han endut. Nits més llargues, més silenci, flaires que recordem tots. Ja ha arribat la tardor, vestida de groc i marró. Cauen branques, cauen fulles que després trepitgem tots. La natura ens durà pomes i raïm del bo, molts bolets, també castanyes, que ens agraden molt a tots. Ja ha arribat la tardor, vestida de groc i marró, cauen branques, cauen fulles que després trepitgem tots. La tardor, vestida de groc i marró, cauen branques, cauen fulles que després trepitgem tots. Ja ha arribat la tardor, vestida de groc i marró, ara anem a passejar, que això agrada a tothom.
A Primera Hora, a Ràdio Estel. L'aigua, font de vida. espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
La situació excepcional que estem vivint a causa del coronavirus ha fet que moltes de les activitats habituals s'hagin vist estroncades. Aquest cap de setmana n'hem recuperat una altra.
L'aigua i la ciutat.
Les curses al carrer i, de fet, tota l'activitat habitual que s'hi fa ha vist com també es veien reduïdes a la mínima expressió i, en alguns casos, totalment. Aquest cap de setmana passat, i amb motiu de les festes de la Mercè a la ciutat de Barcelona, s'ha pogut celebrar amb tots els condicionants que us pugueu imaginar, però també amb totes les garanties de seguretat per participants i espectadors, la cursa popular que cada any se celebra. Aigües de Barcelona ha volgut estar present en aquest esdeveniment en pro de la nova normalitat i ha col·laborat facilitant ampolles i gots reciclables a tots els participants. La cursa s'ha celebrat en diferents etapes i amb un màxim de 375 corredors en cadascuna d'elles. Així s'ha garantit la seguretat i el compliment de totes les mesures establertes. Felicitats a tots els participants i molt especialment, esclar, als guanyadors. Mica en mica, i amb la col·laboració de tothom, anirem guanyant també la cursa del dia a dia en contra de la Covid.
L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar. El primer i tercer dimecres de cada mes, a la primera hora de Ràdio Estel, el món de les herències amb Bufetes Rojas. Posem al teu abast tota l'experiència de l'advocada Maria Elba Rojas, especialista en dret successori català. El primer i tercer dimecres de cada mes, el món de les herències a la primera hora de Ràdio Estel. Més informació a bufetesrojas.es.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
¿Todavía no has hecho testamento? No esperes a que sea demasiado tarde.
Los testamentos no se improvisan, hay que diseñarlos con tiempo. Si no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
¿Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Has de renovar el teu carnet de conduir? Doncs t'esperem al Centre Mèdic Plaça Molina. Nosaltres realitzem i tramitem el teu certificat mèdic perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, entresòl segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis.
Ràdio Estel.
Vuit i 28 minuts, hora d'anar cap al quiosque i repassar què diuen les portades dels diaris més importants del país. Mercè.
Joan, avui agafem la nostra lupa particular i ens fixem en com els diaris doncs, han informat sobre aquesta trobada entre Sánchez i Ayuso. El diari Ara diu Ayuso, Madrid, recull les declaracions de la mateixa presidenta de la Comunitat de Madrid, Madrid és Espanya dins d'Espanya. I ens il·lustren amb la fotografia que hem pogut veure gairebé tots els diaris, que és aquesta roda de premsa de Pedro Sánchez i Isabel Díaz Ayuso, ella amb una americana d'estil... No t'anava a dir... d'una americana vermella, val? I estan envoltats de 15 banderes espanyola i de la Comunitat de Madrid. El punt avui diu... No anem bé. Aquest és el titular que fan servir al Punt Avui. Diu, Torra recomana no viatjar a Madrid i reclama més controls als trens a l'aeroport, i també que s'estan estudiant restriccions, però s'amplia l'aforament en equipaments culturals. Al País, veiem la fotografia de Díaz Ayuso i Sánchez abans de la trobada a la seu de l'executiu madrileny, abans d'aquesta reunió que us estem explicant, amb un Ayuso mirant a Sánchez amb un caire de preocupació, no? I com si li estigués demanant alguna cosa, i titulant Sánchez i Ayuso escenifiquen unitat en previsió de setmanes dures. La Vanguardia diu Sánchez i Ayuso escenifiquen també unitat contra la Covid-19, coincideixen amb el titular, i el Periódico diu Sánchez i Ayuso no descarten ampliar el tancament.
Anem cap a Andorra.
Vinga, doncs anem cap a Andorra perquè el govern andorrà ha intensificat les mesures per l'acceleració dels contagis. Aquest cap de setmana s'han confirmat 117 nous casos positius i la taxa de reproducció és ja de l'1,45.
Portades dels diaris digitals locals.
Diari de Girona. Diu, Girona té 69 persones ingressades per coronavirus als hospitals i 15 a l'UCI. El risc de rebrot de la regió sanitària es modera per sota de 200 i també baixa a les ciutats de Girona i Salt. Al Segre, Lleida, els hospitalitzats a Lleida ciutat baixen de 80 a 60 en 6 dies. A Tarragona, diari més. L'Ajuntament de Tarragona va sorprendre ahir tothom anunciant que a partir de les 8 i fins a les 6 del matí, des d'aquest dilluns i fins al dia de Santa Tecla, restringir l'accés de persones a la part alta i als aparcaments dels voltants, als clients no abonats, i se suspenia també doncs, les places destinades a vehicles a la Rambla Vella i a la Via de l'Imperi. El motiu es fonamenta doncs, en la voluntat d'evitar grans aglomeracions per aquestes festes de Santa Tecla, doncs, de persones en els carrers dels barris. I avui anem cap a Ara en Notícies. Diu, Baqueira Beret ha realitzat la posada a punt de les instal·lacions per la temporada d'hivern 2020-2021. Joan, tant els habituals treballs en pistes com els establiments interiors perquè l'estació sigui segura pels clients i també treballadors a nivell sanitari.
I què diuen a tots plegats els diaris religiosos?
Avui podem llegir catalunyacristiana.cat. Dissabte el bisbat de Solsona va anunciar el nomenament de mossèn Marc Magià i Guiu, actual rector del Seminari Major, com a nou vicari general del bisbat de Solsona. Flama.info, una notícia que arriba del Vaticà, diu un nou protocol d'entesa en la lluita contra la corrupció. Flama.info ens explica doncs, que aquest protocol d'entesa va ser signat pel pare Guerrero, prefecte de la Secretaria d'Economia de la Santa Seu, i per Alessandro Cassinis. A Religión Digital ens informen que les amenaces contra el pare Julio Lancelotti, denunciades per ell mateix a principis de la setmana passada, han despertat una onada de solidaritat en tot el Brasil. Molts grups pastorals, moviments socials, el cardenal de São Paulo, s'han manifestat amb missatges de suport i solidaritat. I hem de dir que Vida Nueva... Avui, doncs, també llegim un titular molt interessant que el desvetllarem d'aquí res. Deixa'm res.
Doncs vinga. Mentre desvetllem aquest titular, passen 3 minuts gairebé de 8:45 del matí, l'entrevista.
Comença el dia amb nosaltres. A primera hora, a Ràdio Estel.
Doncs aquesta hora que volíem parlar del nou confinament que ha imposat el govern de la Comunitat de Madrid, de Díaz Ayuso, això sí, per zones. Com ho estan vivint tot plegat? Doncs què millor que preguntar-los a la gent que viu a Madrid. Anem cap a l'Associació Classes Medias d'Alcobendas. Francisco Machuca, què tal? Bon dia, buenos días.
Hola, bon dia. Encantado de saludaros.
¿Qué medidas se han impuesto por el gobierno de la Comunidad de Madrid en la ciudad?
Bueno, pues en la ciudad lo que han hecho aquí en Alcobendas han cerrado dos distritos, la parte de distrito de Chopera y distrito de Marqués de Valdavia, que son los dos distritos sanitarios que es el casco antiguo de Alcobendas, donde está la mayor parte de población concentrada, y en San Sebastián de los Reyes, que también operamos, han cerrado el distrito Reyes Católicos, que también es el casco antiguo de San Sebastián de los Reyes, del municipio.
¿Entendéis que...
dentro del pueblo.
¿Entendéis que municipios como Alcobendas o barrios como Vallecas los cierren, pero el barrio de Salamanca, por ejemplo, no?
Bueno, nosotros no entendemos que se cierre ningún barrio. Es decir, aquí lo que han querido hacer es una confrontación, una más, entre clases, entre la clase obrera y la clase media alta o alta, igual que anteriormente, pues se acusó a los jóvenes en los botellones, se ha perseguido reuniones. Es decir, esto es una cortina de humo más, nosotros es lo que pensamos, y yo creo que la gente ya cada vez en la calle está más harta. Es una cortina de humo que a la que la presidenta Ayuso ha cedido a las presiones de un gobierno que no mira por sus ciudadanos. Es decir, un gobierno que tira balones fuera y lo que busca es confrontar a los ciudadanos en quién fuma, quién no fuma, quién es joven, quién es mayor, quién vive en el barrio Salamanca, en La Moraleja, y quién vive en Alcobendas Centro. Y son cortinas de humo que no solucionan los problemas reales de la población, que es seguir adelante, mantener a sus familias. Porque te pongo un ejemplo, mira, con el confinamiento que está habiendo restrictivo a familias del centro, es decir, yo por ejemplo vivo en el distrito norte de Alcobendas, que también es muy, son pisos, igual que el distrito centro, y mi hijo va a un instituto, aquí al Instituto Severo Ochoa, que comparte seguramente aula con muchos alumnos que van al distrito confinado. Y por lo tanto, el virus va a estar en contacto con un distrito, con otro distrito. Es decir, la gente que trabaja en distrito centro va a salir a trabajar a los otros distritos. Entonces, al final, no paras la cadena. Entonces, tanto la Comunidad de Madrid como el Gobierno central, en vez de preocuparse por tomar medidas sanitarias, ¿vale?, y prepararse para lo que va a venir, lo único que está haciendo es confrontar a los ciudadanos para hacer una cortina de humo de una mala gestión. Porque es una mala gestión, una mala preparación, después de 6 meses que hemos tenido, donde no se han tomado ningún tipo de medida.
Ahora me hablabas de esta confrontación o de este intento de confrontar a los ciudadanos, ¿eh? ¿Cómo está viviendo la población de Madrid todo esto?
Pues yo en la calle veo mucho malestar, sobre todo con el pequeño comercio, con el pequeño autónomo. Al final siempre el damnificado, el perjudicado es la persona más débil. Al final toda la gente que están confinadas en Madrid, tanto en el sur como en Alcobendas y Norte, donde aquí en Alcobendas y San Fernando de los Reyes creemos que al final lo han decidido confinar para no dejar solo al sur abandonado, y al final la gente pues está muy quemada, porque al final ¿cuánto más van a aguantar los hosteleros, las academias, otro tipo de comercio? Al final la gente está dejando de consumir y la gente tiene que alimentar a sus familias. Nosotros sobre todo recibimos quejas de familias que no pueden afrontar los pagos y de autónomos quejando que se le siguen cobrando todo tipo de impuestos y no pueden seguir operando. Es decir, tú imagínate parada de un restaurante o un bar de barrio cerrada a 10 de la noche y no poder recibir público de otro distrito. Es otra vez volver a lo de hace 6 meses, es decir, otra vez a estar afrontando deudas después de que muchos han abierto el ERTE y han recuperado a sus empleados, y como sabéis vosotros, no se pueden afrontar un segundo ERTE, ¿vale?, porque no lo cubriría el Estado. Por lo tanto, esa gente está a merced de lo que pase en las siguientes semanas. Por lo tanto, la gente está muy alta. Yo no sé cuánto va a aguantar mucha gente en salir a la calle. Bueno, ya lo estamos viendo, que han salido. Es decir, creemos que, yo opino personalmente, que igual que no había que salir en un lado, tampoco en otro, y al final hay que evitar las aglomeraciones, pero al final te están abocando a esto, a salir a la calle, porque al final es tragar, tragar y tragar. Y al final tiene que haber algún punto de inflexión y la población no sé cuánto va a aguantar, porque al final tiene que alimentar a sus hijos y a sus familias.
Estamos hablando hoy con Francisco Machuca, el expresidente de la Asociación Clases Medias de Alcobendas, y como queríamos tener una visión total o lo más parecido de lo que estaba pasando en Madrid, también hemos contactado con la Asociación de Vecinos Puente de Vallecas. María José García, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuál es su percepción de lo que está pasando a día de hoy en Madrid, de esta crisis pandémica?
Pues mi percepción, que coincide con las de muchos vecinos, con la mayoría de las vecinas, que esto no es la solución a la pandemia en Madrid, que esto no es un confinamiento por motivos epidemiológicos, sino que es una estigmatización y un agravio para los vecinos del sur, y no entendemos qué se está haciendo. La transmisión en Madrid es comunitaria, todo Madrid tiene transmisión comunitaria. Es verdad que hay unos barrios que por condiciones de vida tienen unas cifras más altas que otros. No han confinado a todos los barrios con las cifras más altas, han confinado pues a todo el sur, a la clase obrera, y dentro de, bueno, pues han confinado también a un trocito del norte, que supongo que, bueno, que es un barrio también dentro del norte, pues distinto, no es La Moraleja, es otra otras condiciones de barrio, y desde luego no estamos para nada de acuerdo, porque además coincidimos con lo que dicen los epidemiólogos, los técnicos, estamos de acuerdo con ellos, que esto no va a servir para parar la epidemia en Madrid. No sirve un confinamiento perimetral selectivo cuando las cifras están donde están.
Entiendo precisamente eso, María José, que la población no entendéis un confinamiento asimétrico, perimetral, por zonas, dependiendo de un criterio que parece económico.
Es fundamentalmente económico. Nos parece fundamentalmente económico y de estigmatización de la población y de ciertos barrios, que la presidenta se permite decir que los contagios son por nuestros modos de vida, y no, si hay más es por nuestras condiciones de vida.
Francisco, María José, escuchamos un momento lo que decía Díaz Ayuso estos últimos días y ahora os pregunto qué os parece.
Dicen que sobre todo los contagios se dan en los distritos del sur, claro, eso lo dicen nuestros estudios serológicos, luego los estudios están funcionando y para lo que quieren cogen los datos y se los creen o no. Y sí, efectivamente, se están produciendo, entre otras cosas, por el modo de vida que tiene nuestra inmigración en Madrid y también por la densidad de población de esos distritos y municipios. Es una forma de vivir en Madrid, claro que sí.
Ya que hablaba del sur, hablamos de Vallecas, María José.
Es que es muy indignante. Las palabras de la presidenta son muy, muy indignantes. Vallecas es un distrito muy grande. Tenemos 240.000 habitantes, está confinada prácticamente toda, está dividido en 12 zonas básicas de salud y han confinado a 9, y las tres que han dejado además son las más pequeñas, porque esto de las zonas básicas de salud en Madrid nadie sabe dónde empiezan ni dónde terminan, ni es una medida territorial que nadie conozca, pero esa es otra. Pero bueno, o sea que Vallecas es una ciudad muy grande donde vive, 240.000 habitantes. Somos un barrio obrero fundamentalmente, aunque hay de todo, pero somos un barrio obrero, un barrio pues muy solidario y con bastante estructura vecinal y social, y desde luego no somos mayoritariamente sus votantes, que eso también yo creo que tiene mucho que ver con esta historia. Y sí, tenemos cifras de las más altas, las tenemos porque tenemos una densidad de población muy alta, porque tenemos las viviendas más pequeñas, porque tenemos unas condiciones económicas pues que son las que son y no son las de otros barrios de Madrid, porque tenemos que cruzarnos Madrid para ir a trabajar a otros barrios y somos los que más utilizamos los transportes públicos y los que menos posibilidad tenemos de teletrabajar, y entonces tenemos unas condiciones de vida que hace que el virus se traslade de un lado a otro. Nuestros modos de vida son los mismos que los de cualquiera, cumplimos las normas, llevamos mascarilla, tenemos distancia social y no tenemos por qué ser castigados así, porque además no sirve. Nosotros no estaríamos en contra de un confinamiento de una población si sirviera para algo, pero es que no sirve, lo dicen los epidemiólogos. En Madrid hay transmisión comunitaria. Entonces esto es un castigo a las clases populares.
Francisco.
Bueno, pues yo coincido con María José que al final las zonas castigadas son las zonas donde al final trabajan más gente que hacen labores físicas y que hacen presenciales y tienen que coger los transportes públicos, y al final ahí pues todos estamos viendo las imágenes del metro que la gente va enlatado. Discrepo en el tema de que la presidenta lo haya hecho, al final se ha basado, es decir, cerrar todo Madrid sería un error, sería una catástrofe todavía más grande, y bueno, de mi opinión personal, que no puedo hablar por toda mi asociación, es decir, yo creo que no había que haber cerrado nada. Ha cedido a la presión de un gobierno, y el gobierno, es decir, donde el ministro Ábalos dijo hace poco que había que cerrar el transporte, el ministro de Transportes dijo que había que Madrid había priorizado la economía respecto a la salud, cosa que discrepo totalmente, porque al final tienes que hacer un mix to mix, Y al final yo creo que Ayuso, es decir, se ha bajado los pantalones para no tener aquí una confrontación de que dentro de 3 semanas estamos peor y ha decidido cerrar, por lo que le han dicho su consejero de Sanidad. Creo que es erróneo, como dice María José, creo que no, que al final perjudica a los más débiles, al eslabón más débil de la sociedad, al que nosotros pues pertenecemos. Es decir, yo, por ejemplo, en Vallecas tengo a familiares viviendo, mi prima en Puente de Vallecas y en Nueva Numancia, y a mi tía, y al final es un, es decir, es un error lo que ha dicho de los hábitos de vida, que creo que se ha confundido, vamos, es un error estrepitoso lo que ha dicho.
Francisco, María José, como una cosa es lo que publican los periódicos o lo que se dice en las tertulias de todos los medios de comunicación, y la otra, preguntarla directamente, yo prefiero preguntarla directamente. ¿Tenéis la sensación de que la sanidad madrileña está colapsada?
Totalmente colapsada. La atención primaria está colapsada desde ya antes de la pandemia. Ahora está bueno, en unas condiciones inenarrables. Está totalmente colapsada. No da ni para atender a la pandemia. Está sin poder trabajar con todo lo que se hacía antes, de crónicos, de seguimiento de personas mayores. Está totalmente colapsada y los hospitales están caminos de ello. El hospital de Vallecas tiene la UCI al 100% desde hace ya por lo menos 10 días y el hospital está casi con el 70% de camas ocupadas por COVID. Entonces se está bastante colapsada, la atención primaria totalmente y la hospitalaria a punto. En algunos casos ya está colapsada. Entonces, estas medidas sorprenden. Yo insisto, no sé si es un criterio epidemiológico, si Madrid está ya para confinar o no. Entiendo que lo de la economía es terrible. Lo que hay que hacer es medidas que sirvan. Y esta no sirve. Medidas que sirven. ¿Dónde está el compromiso de este gobierno de los recursos sanitarios que se comprometió a poner para salir del confinamiento y pasar de saltarse dos puestos de la desescalada? ¿Dónde están? No se ha contratado nada. Los rastreadores, que dicen que ya estamos cerca de 1,000, en Vallecas hay COVID y hay contactos y la gente tiene que hacer confinamientos. Y yo pregunto, en mi familia lo ha habido también. A nadie nos ha llamado ningún rastreador, ni conozco a nadie que haya llamado a un rastreador ni que haya hecho ningún seguimiento. El rastreo que se hace es autorrastreo, las personas que le pasan, y de atención primaria.
Francisco.
Por un lado. Y en atención primaria no se ha contratado nada. Se han hecho las vacaciones y las bajas sin cubrir.
Escuchemos a Francisco también.
Sí, termina. Bueno, enlazando con lo que decía María José, el tema de los rastreadores, por ejemplo. Es decir, los rastreadores, nosotros, un compañero mío de trabajo que estuvo frenando con un positivo el jueves, le contacta con su centro de salud, contacta con un rastreador y le dice el rastreador que tiene que esperar en casa 15 días. En el centro de salud le dicen que no le van a hacer la prueba de COVID porque tiene tarjeta sanitaria de Segovia, porque él es segoviano, es decir, aunque no se ha cambiado de centro de salud, y entonces nadie le va a hacer una PCR. Es decir, esto es el país que tenemos, un país con 17 suscripciones sanitarias, que cada uno toma sus medidas y no una coordinación central. Luego, respecto a las atenciones primarias, si aquí los centros primarios de salud están cerrados, no es que haya servicios mínimos, es que en Alcobendas la mayoría están cerrados y con servicios mínimos que no tienen personal. Luego, en el Hospital Infanta Sofía no hay colapso, ¿vale? Es decir, ahora mismo no hay colapso de UCIs ni nada. Es decir, aquí, por lo menos en el hospital de aquí de Alcobendas, San Fernando de los Reyes, en el hospital del norte, y tengo conocidos que trabajan allí. ¿Qué problema hay? El problema hay es que si no tomamos medidas y el gobierno, es decir, ahí el gobierno de Ayuso, es decir, lo ha hecho muy mal porque ha tratado muy mal a los sanitarios. Cuando dicen que no hay dinero para contratar o no hay personal sanitario para contratar. No, perdona, es que usted ha contratado al principio de la pandemia a un montón de sanitarios y luego en junio, cuando no han hecho falta, les ha mandado a su casa. Es decir, ¿con qué? Con un contrato de trabajo de 3 meses, que donde usted ha tratado a gente que se ha dejado la piel por salvar a gente al final les has dado una patada, ¿cómo le vas a, con qué cara le vas a llamar para que vuelvan? Muchos se habrán ido a trabajar al extranjero o directamente no querrán volver a renovar esos contratos. Y eso es lo que nos encontramos en la Comunidad de Madrid. Y un Estado que no toma las riendas. Es decir, yo no le quitaría hierro porque estoy escuchando a María José que parece que toda la culpa es de la Comunidad de Madrid. Y para mí el principal culpable es el gobierno de España, aparte de la mala gestión de la Comunidad de Madrid, que por supuesto tiene su responsabilidad.
Como quería saber más, Francisco, quería saber más vuestra opinión como gente que vive en Madrid y no tanto la opinión política. Dejarme que os pregunte por último si entendéis que desde ciertos ámbitos, políticos o no, me da igual, se pida o se esté pidiendo que para evitar colapsar el resto de la península se aísle de la Comunidad de Madrid. ¿Eso lo entenderíais?
Yo sí, yo lo puedo entender perfectamente. Yo creo que tienen que privar los criterios sanitarios, porque al final los criterios sanitarios y los económicos pues se unen, ¿no? Y yo creo que se ha hecho muy mal. Creo que cuando viene la pandemia se hicieron cosas mal por todas partes, que era una cosa inesperada, difícil, donde todos los países se pegaban por un avión de material, donde nadie traba. Ahora hemos tenido 4 meses para contratar, para planificar, para ver, y no podemos comparar la situación. Se ha hecho muy mal.
Francisco.
Hay que hacer lo que se haya que hacer, pero bien hecho.
Yo creo que hay que primar la libertad de las personas y la libertad del individuo. Es decir, lo que tiene que garantizar el Estado es que cualquier persona que se mueva o salga de su domicilio, es decir, tenga un test, es decir, que tenga disposición para viajar. Pues escuché ayer al presidente Torra que decía que iba a parar los viajes a Madrid. Yo trabajo en una multinacional de TI y viajo mucho a Barcelona en AVE. Es decir, lo que tienes que priorizar es la salud, por supuesto, pero al final la libertad del individuo tiene que prevalecer. Entonces el gobierno tiene que poner las herramientas a los ciudadanos para que se hagan un PCR, para que hagan un carnet sanitario donde tú, si das negativo o no, porque al final cerrar fronteras al final va a limitar la economía y va a traer más perjuicios a la sociedad que beneficios. Esa es mi opinión personal.
María José García, Asociación de Vecinos Puente de Vallecas, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. Francisco Machuca, presidente de la Asociación Clases Medias de Alcobendas, muchísimas gracias también por estar esta mañana con nosotros. Un abrazo a los dos.
Muchas gracias.
Adiós, gracias.
Ets a primera hora, a Ràdio Estel.
Això vindria a ser una promoció d'un programa que es diu Cinquenters. S'emet aquí, a Ràdio Estel, cada matí, de 10 a 11. I parlem de la vida. Ens escolteu?
Doctor Domingo Pérez León, ¿qué recomienda para el malestar en huesos y articulaciones?
Lo tengo claro. Recomiendo usar un producto formulado a base de cúrcuma, ortiga y arpagofito, que contribuyen a aliviar molestias en los músculos, en los huesos y en las articulaciones.
Mialtrim es un complemento natural en cápsulas vegetales que cumple con estas condiciones. Pide Mialtrim de Laboratorios Marnis, en herbolarios, para farmacias y para farmacias de El Corte Inglés. Más información en marnis.es.
Radio Estel.
Freqüència modulada.
I aquesta hora també a Ràdio Estel cobrim una nova freqüència modulada.
Joan, Mira. Què tal? Bon dia de nou.
Bon dia.
Mira, ens situem al 1971, s'estrenava aquesta pel·lícula musical.
If I were a rich man, yabba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-
them. If I were a wealthy man, I would.
El violinista a la teulada, Joan, títol original en anglès de Fiddle on the Roof, és aquesta pel·lícula del 1971 dirigida per Norman Jewison i basada en una obra de teatre homònima que explica la vida d'un lleter jueu pobre que viu a l'opressiva Rússia tsarista de principis del segle XX, i d'aquí una cançó mítica, que és aquesta cançó que esteu escoltant ara mateix, If I Were a Rich Man, I See For Rick, represa i adaptada en nombroses ocasions.
Si fos ric, veieu, si fos ric, viuria al barri de Salamanca i no viuria confinat.
1994, també s'estrenava això. Doncs aquesta sèrie, Joan, que no sé si sabies, però el nom original era Insomnia Café. Imagines?
Lleig.
Friends. 10 temporades.
Clàssics.
I la veritat és que, clar, va ser tot un èxit, com dèiem. Hi ha moltíssimes curiositats al voltant de la sèrie Friends, que no acabarien mai, entre d'altres, doncs, que tenien un... tot el repartiment tenien una sala privada on només ells podien entrar abans de cada capítol. Els capítols es gravaven en 5 hores, que és un temps rècord, encara que sembli molt, és un temps rècord, un sol episodi. I què més coses? Doncs que, per exemple, David Schwimmer, que és a Ross, sí, doncs va ser director de dos capítols, va dirigir dos capítols. Que més coses, que Ellen DeGeneres havia de ser la primera Phoebe, però ho va declinar. Que Courtney Cox havia de fer el paper de Rachel, però finalment doncs ella mateixa va dir que volia fer de Mònica, i realment és que la va clavar, és que tu t'imagines aquest canvi de personatges, i bé, i moltes més peculiaritats que van fer d'aquesta sèrie, doncs, una de les millors de la història.
Friends, que sempre s'ha especulat que tornarien al cinema amb una darrera pel·lícula, però que mai s'ha acabat de materialitzar. Seguirem esperant els fans d'una saga com aquesta de Friends. 4 minuts i arribarem a les 9 del matí. De seguida, Mercè, t'escoltem amb les notícies més destacades. Anem a publicitat, tornem de seguida. Fins ara.
T'informem del que ha passat, passa i passarà durant el dia. A primera hora, a Ràdio Estel. Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia, de dilluns a diumenge, la missa des de la Catedral de Barcelona. Podeu escoltar-la en directe a 7:15 del vespre. Sí, ara també els diumenges a 7:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge, escolta en directe la missa de la Catedral de Barcelona a Ràdio Estel. Ja s'han acabat les vacances? Quina pena! I tornem a les nostres activitats quotidianes. Això sí, mantenint la distància de seguretat i respectant les recomanacions de les autoritats sanitàries, per nosaltres i pels altres.
Sí, és necessari complir rigorosament les seves indicacions.
Jo, a més, penso cuidar-me al 100% aquesta tardor. Ja saps que durant els canvis d'estació el cos sembla que està una miqueta més sensible. Mira, reforçaré la meva alimentació amb àcids grassos omega-3 i complements rics en calci. D'aquesta manera, reforço el meu sistema cardiovascular i el meu esquelet?
Sí, jo ho faig regularment. Reforço la meva dieta en complements alimenticis de qualitat de Laboratorios Maen, per descomptat.
Sí? I quins complements de Laboratorios Maen ens recomanes?
Dos productes. El primer, Mas Omega Punto Rojo. Són perles que aporten els àcids grassos omega-3 que contribueixen a portar una dieta sana i una salut cardiovascular òptima. Mas Omega Punto Rojo és el complement ideal per la dieta en aquests moments. El segon producte que recomanem és Coralcar. Coralcar és ideal per mantenir els teus ossos i articulacions en bon estat. Coralcar és un producte natural que ajuda a mantenir sanes les teves articulacions davant de l'envelliment. Ara més que mai necessites Mas Omega Punto Rojo i Coralcar.
M'ho apunto. Mas Omega Punto Rojo i Coralcard. I on puc aconseguir-los?
Molt senzill. Fes la teva comanda per telèfon al 669-56-17-68. Repeteixo, 669-56-17-68. Amb una senzilla trucada pots sol·licitar els teus complements i te'ls porten a casa en 24 hores.
Així de senzill? Genial. Em pots repetir el número de telèfon?
Sí, clar. Apunta 669-56-17-68. Repeteixo, 669-56-17-68. 68.
Doncs ara mateix truco. Aquesta tardor tindré cura i protegiré el meu cos amb masomega.rojo i CoralCard.
Recorda, el telèfon 669-56-1768 aconseguiràs els teus complements sense esperes ni desplaçaments. I per ser oient de Ràdio Estel, tindràs un descompte especial.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Ràdio Estel.
Ets a primera hora, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Són les 9 del matí.
Molt bon dia a tothom. Us parla aquesta hora Mercè Raga, la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha contestat aquest dilluns al president de la Generalitat, Quim Torra, que Catalunya és Espanya, li agradi o no. Ayuso surt així del pas de la recomanació de Torra als catalans de no viatjar a Madrid a causa de la pandèmia de la Covid-19, que ha obligat a restringir els moviments a 37 zones bàsiques sanitàries de la comunitat madrilenya. Un pacte, un acord que vam poder veure ahir entre Pedro Sánchez i Ayuso. Sánchez ha definit l'acord com el Pla Madrid perquè la comunitat revesteix unes singularitats que no tenen altres comunitats, com ara ser el centre econòmic i empresarial i la seva densitat de població. Mitjans de rastreig, d'assessorament, suport legal de les forces armades i mitjans policials, entre d'altres, és el que ha ofert Sánchez per doblegar la corba a Madrid. I malgrat que la situació a Catalunya no és tan greu com la de Madrid, el president català en aquesta ocasió també ha fet una crida a la responsabilitat a tots els catalans i catalanes. A banda de recomanar no viatjar a Madrid, també es planteja ampliar restriccions a casa nostra. I ha recomanat reduir el nombre de persones que es permeten les trobades, que actualment és de 10. Torra, que ha animat a aprofitar al màxim eines com ara el teletreball, ha afegit que si entre tots no en som capaços, s'estan plantejant mesures com el tancament de parcs infantils o la insistència en l'ús de la mascareta, també en bars i terrasses. I també el govern català ha demanat controls de temperatura als viatges entre Madrid i Catalunya. Damià Calvet, conseller de Territori i Sostenibilitat, ha enviat una carta al secretari d'Estat d'Infraestructures, Pedro Saura, per demanar que s'adoptin mesures, com ara aquest control de temperatura a les persones que viatgin en avió o bé en tren entre Madrid i Catalunya. I acabem explicant-vos avui també que arrel Sant Ignasi i Càritas Diocesana de Lleida han finalitzat la campanya de temporers. Les dues entitats valoren molt positivament la implicació de tots els voluntaris i demanen la creació d'un model d'acollida integral i digne per totes les persones. Fins aquí la informació. Ens actualitzem d'aquí una hora, quan siguin les 10 del matí.
Ràdio Estel.
Salut natural per tothom. L'espai on trucar i resoldre els teus dubtes sobre salut és tan fàcil com això. Trucar. De dilluns a dijous a 12:15 del migdia, els doctors de l'espai resoldran les teves preguntes. Truca'ns al directe al 93 409 2771 o 93 409 2772. Apunta 93 409 2771 o 93 409 2772. De dilluns a dijous a 12:15 del migdia, Salut Natural per tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratoris Maen.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
El primer i tercer dimecres de cada mes, a la primera hora de Ràdio Estel, el món de les herències amb Bufetes Rojas. Posem al teu abast tota l'experiència de l'advocada Maria Elba Rojas, especialista en dret successori català. El primer i tercer dimecres de cada mes, el món de les herències a la primera hora de Ràdio Estel. Més informació a bufetesrojas.es.
Ràdio Estel.
primera hora, amb Joan Trias.
Món sense fronteres. Un recull de l'acció social, la solidaritat i les bones notícies sobre entitats i ajuda als necessitats amb Àngel Miret.
Doncs vinga, com cada dimarts que volem fer una mirada al món des de l'àmbit més social, és per això que obrim un nou món sense fronteres amb Àngel Miret. Què tal? Molt bon dia.
Bon dia i bona hora, Joan.
I avui ens volies començar parlant... Mira, recordàvem a Mercè Regà a la secció de freqüència modulada, aquella estrena del musical de Broadway El violinista sobre el tejado, amb aquella gran cançó mítica del musical, aquell If I Wanna Reach Men, doncs això, sí. L'home més ric del món.
Sí, sobre... mira, doncs, qui diria... No sabem, no sé qui és l'home més ric del món, però segurament algú deu saber, no? Fan aquelles llistes de... quants mils i mils de milions tenen i tot això, cada minut quan guanyen, cada hora no. Jo em refereixo a l'home més ric del món des d'una altra perspectiva, perquè mira que de Pere Casal d'Àliga se n'ha parlat des de perspectives molt diverses aquests dies, però jo em refereixo a un acudit que he vist, que el títol és Mort Pere Casal d'Àliga, l'home més ric del món. Sí. I això m'ha fet pensar perquè tot i que ja ho sabem, que s'han oblidat, de que s'hem oblidat de tot allò que no es pot quantificar en diners, diu, mira, sembla l'home més ric del món, i afegeix a l'acudit, ens ha deixat una herència de valor incalculable. Doncs res, era aquesta petita introducció, l'home més ric del món, Casal d'Àliga, i com a riquera ens ha deixat una herència de valor incalculable.
I tant, doncs, l'home més ric del món, Casal d'Àliga, que ens deixava justament fa unes setmanes, també fa una setmana que l'acompanyava en aquest viatge al pare Manel. Fa pocs dies, Núria Gispert, també, qui va ser directora de Càritas Catalunya, etcètera, gent molt vinculada a l'esforç, a la humanitat, al treball, a la dignitat, etcètera, etcètera, etcètera.
Sí, i a més amb una qüestió, Joan, que mira, m'hi volia referir després, doncs ho faré ara, que és clar, precisament t'has referit al pare Manel i a Núria Gispert, i és clar, aquesta absència de funerals en els que érem amics, perquè jo era amic dels dos, i amic de fa molts anys. Del pare Manel em vaig parlar la passada setmana. El fet de no poder anar al funeral ens deixa una sensació, potser perquè és un factor cultural que tenim assolit, de manca d'acomiadament. Jo trobo faltar haver pogut anar a acomiadar-me a l'església d'ells dos. Ho trobo faltar, m'agradaria. Estic esperant que algun dia... potser quan passi tot això puguem fer un homenatge des d'aquesta perspectiva religiosa i d'acomiadament d'aquestes dues persones amigues.
Mireu, ja us avanço a dia d'avui que vam fer un homenatge al pare Casal d'Àliga, molt, molt emotiu des del protagonista d'aquesta casa. Vam fer un homenatge al pare Manel i també el farem a Núria Gispert, com cal i com s'ha de fer. Aquesta gent, si més no, valenta, que feia tasques invisibles, tasques tan invisibles com el del telèfon de l'Esperança.
Sí, jo de tant en tant m'agrada recordar-ho, perquè saps, en fi, sabem tots que la soledat és un dels mals, bé, potser de tota la història de la humanitat, però en aquest moment també, malgrat tota la quantitat de xarxes i d'amics i tota aquesta tecnologia que potser... ens fa veure les coses amb unes ulleres una mica distorsionades, no? Doncs mira, comencem dient el número 681-10-10-80, repeteixo, 681-10-10-80. Doncs mira, aquests temps de pandèmia ha atès més de 10.000 trucades durant aquest confinament. Hores d'ara hi treballen quasi bé 250 voluntaris. En algun moment han necessitat voluntaris, ara en aquest moment no en consta. Però fa un parell de mesos encara en necessitaven, de totes maneres, no està de més recordar-ho, que sempre fa falta gent, no? Sí. I fa més de 50 anys que dona serveis, cada dia hi ha prop d'un centenar de trucades, i fan un servei tremendo, perquè la gent a vegades se'n va l'anècdota de la persona aquella que ha trucat, que es vol suïcidar, no cal a vegades el que la gent necessita, i això es veu molt... per exemple, no només, però es veu molt amb les persones grans, és algú a l'altra banda, és a dir, algú que t'escolti, algú que et deixi explicar els teus problemes. A vegades només explicant les coses es millora la situació psicològica. Els metges d'abans, que també anaven amb menys tecnologies i que visitaven a vegades domicilis i tal, sabien, i jo n'havia parlat amb uns quants d'ells, que només a vegades arribant la pròpia presència tranquil·litzada del metge i el fet de deixar que el malalt, davant de l'àurea que podia tenir el metge, es pogués explicar, a vegades explicar coses senzilles, senzillament, des d'aquesta perspectiva ja milloraven.
Doncs si ho necessiteu, de veritat, truqueu i que val molt la pena aquests voluntaris disposats a ajudar-vos, com ens recordava l'Àngel Miret, 681-10-10-80. I Àngel, que també ens vols fer retrocedir fins al 1940...
Doncs mira, sí, perquè hi ha un historiador, imagina't, que té només 26 anys, Santiago López Rodríguez, que està fent el doctorat sobre la diplomàcia espanyola durant l'època de Vichy, de la Segona Guerra Mundial,
sí,
del govern aquest titella, del general Petén, i ha descobert una cosa que, en fi, que ens posa una altra vegada aquesta perspectiva en temps incerts i tendim a veure les coses a vegades amb una certa negativitat, de l'existència de tants i tants herois anònims, i a més en aquest cas, que explicaré, a part d'anònims secrets, perquè m'han tingut el secret fins ara, que aquest jove historiador ha descobert aquesta realitat, i això jo crec que ens ha d'animar, i veure que en el nostre dia a dia estem envoltats de persones que fan el bé, i a vegades queda ocult darrere, insisteixo, d'aquest espai de tantes comunicacions que en tenim avui, de tantes xarxes. Mira, explico el cas, doncs, entre 1940 i 1944 hi havia una comunitat, bé, de fet encara hi és aquesta comunitat, de claretians espanyols que estaven anant allà a París, sobretot amb la funció d'ajudar els immigrants espanyols i ajudar-los, perdó, en l'àmbit social, amb el coneixement de la llengua francesa, etc. I bé, ja sembla que aleshores, en aquest govern titella del Mariscal Petain, titella dels nazis, uh-huh, es van dictar també una sèrie de lleis antisemites. És una de les taques vergonyoses de França, que a vegades també s'intenta ocultar una mica. Recordem que la gendarmeria francesa, perseguint i buscant joves pel sol fet de ser-ho i enviant-los als camps de concentració. Bé, doncs en aquest sentit, junt amb el cònsol espanyol Bernardo Rolán, que fa temps que se'l pretén donar el títol de just entre les nacions de l'estat d'Israel, aquests quatre claretians d'aquesta comunitat es van dedicar a falsificar, això des del punt de vista teològic, no sé, això pregunta-li algun dia a alguna persona que en sàpiga molt més que jo, a veure què passa. Sí. Es van dedicar a falsificar partides de bateig, és a dir, sobretot es referien a descendents, o sigui, jueus descendents de l'expulsió dels jueus d'Espanya al segle XV. Uh-huh. I aleshores els hi falsificaven partides de baptisme, de naixement, però sobretot de baptisme, els feien passar per catòlics. I aleshores, d'aquesta manera, van falsificar prop de 160... partides, inclús algunes també, no solament de bateig, els feien passar per catòlics i els hi canviaven el nom, sinó inclús de casament, de bateig, bueno. I aleshores, d'aquests prop de 160, 140 van aconseguir sobreviure a tota aquesta persecució, i entre ells hi havia una persona, la major part, una persona que després va ser molt coneguda a l'estat espanyol, que, a veure si algú se'n recorda, jo el recordo prou bé, segur que la gent de la meva edat se n'ha de recordar, que és el Raimundo Laporta. Tu recordes, Joan?
Raimundo Laporta, ara m'ho hauràs de recordar, eh?
Sí, home, Raimundo Laporta era la mà dreta del Santiago Bernabéu.
Sí, senyor.
Santiago Bernabéu,
sí, senyor.
L'històric president i mite del Real Madrid.
Uh-huh.
Això sí, que a l'estadi us en recordareu.
Sí.
Doncs el Raimundo Laporta era el que portava, diguem-ne, la mà dreta i que portava totes les seccions de bàsquet del Real Madrid. Va ser una persona conegudíssima en el seu moment. Segur que aquells que ens escolten del món de l'esport l'han de recordar. Bé, doncs aquest era fill, era una de les persones que se'ls va falsificar havia nascut a Estambul i se'ls va falsificar la partida de naixement i una partida de baptisme, i amb aquesta partida els pares, que eren sefardites, és a dir, descendents de jueus espanyols, van aconseguir arribar fins a Espanya. Mm. Un dels germans després va tornar, va ser un intel·lectual també molt conegut, Marc Saporta. Però aquesta és la història. La història és les històries petites que s'han mantingut ocultes fins ara i d'aquests herois que ens envolten cada dia.
Joan, aquestes...
molts herois cada dia.
Aquestes històries d'herois invisibles que ens porta també cada dimarts l'Àngel Miret en aquesta casa. Com sabeu, l'Àngel Miret ha estat molts anys treballant incansablement per ajudar al món de la migració, i ara que ens parlaves d'immigrants, doncs volia demanar-te la teva opinió, Àngel, sobre això.
Dicen que, sobre todo, los contagios se dan en los distritos del sur, claro. Eso lo dicen nuestros estudios serológicos. Luego, los estudios están funcionando. Y para lo que quieren, cogen los datos y se los creen o no. Y sí, efectivamente, se están produciendo, entre otras cosas, por el modo de vida que tiene nuestra inmigración en Madrid y también por la densidad de población de esos distritos y municipios. Es una forma de vivir en Madrid, claro que sí.
Era la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, doncs, dient... El que acabem de sentir tots, i jo crec que no hi ha cap interpretació possible, només una, i és que el baix nivell social i econòmic i la immigració són potenciadors d'aquest Covid-19, diu Díaz Ayuso.
Mira, jo del que digui aquesta senyora des del punt de vista sanitari no n'he de fer massa cas, igual que no n'he de fer de ningú que no tingui uns coneixements, diguem-ne, mèdics suficients. Aquesta senyora, diguem-ne, que la crisi més val que no parli massa, no? Perquè Madrid s'ha convertit en el centre de tota aquesta situació a nivell quasi bé mundial i com a mínim europeu. Dit això, és evident que les situacions de pobresa, en general, no afavoreixen qualsevol crisi de tipus sanitari, inclosa aquesta que en aquest moment ens envolta. Però no sé si cal recordar-ho, perquè pot tenir això de cara a terceres lectures diferents i generar algun brot, potser, de xenofòbia.
Ja sé que...
Fa una mica... A mi em fa tristesa veure aquests governants que hi ha. No? Em genera tristesa que gent profundament incompetent estigui portant, diguem-ne, les regnes d'una situació prou complicada.
Sé que et queden més temes per comentar, Àngel. Si et sembla, els deixem pel proper dimarts i seguim comentant més notícies socials. T'hi esperem, Àngel.
Molt bé, gràcies.
Fins la propera, una abraçada.
Gràcies a tots aquells que ens escolten.
Nosaltres que continuem en aquests moments quan passen 17 minuts de les 9 del matí, i ho fem amb bona música amb Christopher Kloss i aquest Love is Love.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. La informació matinal a Ràdio Estel té nom propi. A primera hora.
I 2 minuts que passen de les 9 del matí. Premi Lletres del Mediterrani 2020, editat per Editorial Al Revés. El Salto de l'Aranya explica la història de sinceritats, amistats, culpes i perdó. La història de Javier i l'Alba, al barri barceloní del Carmel. L'autora, Graciela Moreno, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia, què tal?
I gràcies per ser amb nosaltres un dia com avui. En quin moment et ve al cap escriure una novel·la negra, però humana, com la del Salto de l'Aranya?
Bé, doncs la veritat és que ja feia temps que volia parlar de les relacions tòxiques, d'aquelles persones que d'alguna manera tenen relacions com molt apassionades, que és la relació del Javier i de l'Alba, però que d'alguna manera degeneren en una situació, en aquest cas, en la qual persones absolutament normals i corrents com qualsevol de nosaltres acaben acusades per un delicte d'homicidi a l'Audiència Provincial de Castelló. No volíeu portar d'alguna manera a la novel·la el fet de que les persones a vegades es trobem en situacions que mai havien pensat que podien haver estat possibles.
Es tracta, però, aquesta d'una novel·la negra diferent, no només del, no només del, del cas en si, que també el tracta, evidentment, sinó que uses el mateix cas, ara ens ho deies, per endinsar-te una mica en la misèria humana, no?
Exacte, sí, sí. A vegades jo, bueno, jo soc jutgessa dels jutges penals de Barcelona i veus moltes històries i moltes persones que passen per aquí. A vegades hi ha gent que diu és que la gent que va als jutjats o que d'alguna manera té que participar en un procediment és perquè són gent que ja tenen unes condicions especials o que ja tenen una vida estranya o diferent dels altres, i no és així. Les persones tots som com som, i els sentiments i les passions humanes, a l'amor, al cel, a l'odi o la venjança formen part de tots nosaltres. En un moment donat podem acabar amb aquestes situacions, i tant.
Per què calia una novel·la negra, deixa'm-ho dir així, no convencional? Està massa tipificada en tòpics? O ja has hagut de desmitificar el món de la investigació o del crim?
Bé, en el meu cas, jo sempre dic que sí, novel·les bastant realistes. Jo parlo de la realitat, de com ens movem, ja no només amb les meves altres novel·les, de com funciona el sistema, ja no només d'investigació, sinó el sistema judicial, com treballem els jutjats, sinó jo crec que són una fotografia, un retrat de com és la societat avui en dia, que jo crec que la novel·la negra avui en dia és això realment, explicar la societat com és, les causes i per què les persones o els éssers humans ens comportem de la manera que ens comportem, no? Són novel·les de perquès, són novel·les en les quals es busca la raó de les coses.
Aprofites, com dius, a més la novel·la per emmarcar aquest debat sobre l'aplicació del Codi Penal i de la justícia en si mateixa, com a càstig o com a reinserció, no? Un debat, entenc, que ens fem molts dels que no hi entrem sobre dret, sobre el judici moral, també parles molt sobre la justícia pròpiament dita, en paral·lel que fem tots, no? La justícia pública.
Clar, exacte, perquè el concepte de justícia és un concepte molt, molt genèric, un concepte molt que depèn bastant de cada persona, no? Jo puc tenir una concepció de la justícia des de dintre, no?, del que és la meva feina, i evidentment el ciutadà o la persona que, com és el cas de la novel·la, es troba en un moment donat que està davant de la justícia, està immersa en un procediment que la van a jutjar, quina és la seva percepció del que són les lleis, del que és el Codi Penal, no?, del que serveix d'alguna manera el càstig, perquè el Codi Penal el que fa són unes mesures de càstig orientades cap a la reinserció, evidentment, no?, però que no són percebudes d'aquesta manera pel ciutadà. Que, evidentment, una persona s'acosta en una situació d'aquestes i veu què és el que estan fent amb ella, que està en una situació de presó provisional, després què és el que hi significa, què és el que implica, anirà a un judici i qui és el jutge per saber què és el que va passar, a qui es creurà, no?, quina versió és la correcta o la incorrecta, no?, qui està dient la veritat i qui està dient la mentida, no? Són preguntes que es fa a la persona que es veu sotmesa, en aquest cas, a la justícia.
Tot plegat, Graciela, es canvia amb més pedagogia?
Jo crec que sí. Jo sempre he dit que si realment hi hagués més mesures de prevenció, d'educació particularment, sobretot en molts temes concrets, com podria ser el cas de la violència domèstica, jo tindria molt menys feina. Hi ha moltes situacions que arriben aquí i que no haurien arribat si existís un teixit d'assistència social d'ajut a les persones, no? D'alguna manera, un tema psicològic moltes vegades, no? Acaben els jutjats qüestions que són inicialment comencen com a tema psiquiàtric, com a tema psicològic, i al final acaben en un jutjat. Jo crec que la prevenció és alarma per antonomàcia per acabar amb tota la judicialització de la nostra vida.
Com ens desvetllava ella mateixa, Graciela Moreno no només és escriptora del Salto de l'Aranya i uns quants llibres més que el precedeixen, sinó que, a més, la seva feina diària és la de jutgessa. Entenc que això hi ha jugat un paper principal, no?, a l'hora d'escriure novel·les negres.
Bé, doncs, d'alguna manera tens l'avantatge, en teoria, de que davant teu passen moltíssimes persones cada dia amb les seves històries, amb les seves mancances, amb les seves bondats, i el que fas d'alguna forma és recollir tota aquesta humanitat que coneixes bé, no? Vull dir, no has d'anar a buscar les històries moltes vegades, sinó que les històries ja te les trobes a davant teu, no? A vegades hi ha algunes actituds que et criden l'atenció i a partir d'aquí ja surt la llavor del que serà la futura novel·la.
Per tant, com a sol dir, és més crua la realitat que la ficció?
I tant. La realitat no té res a veure amb la ficció. De fet, algunes vegades escrius ficció i et diuen això t'ho has inventat, això no pot ser, això és novel·la, com aquella frase típica, això és una pel·lícula. Sí. No. Moltes vegades tenim que rebaixar la ficció. Els que escrivim sobre la realitat tenim que rebaixar aquesta realitat perquè, de fet, hi ha molta gent que no s'explica com el ser humà és capaç de fer el que fa, no? Hi ha certes conductes, certs delictes que no tenen cap explicació i passen, no? A vegades la gent es pregunta, això ha passat així, aquesta persona ha comès aquest delicte o ha fet aquesta cosa per una raó concreta, a vegades no hi ha cap raó, eh? A vegades és un impuls i actuen i s'ha acabat, no? O sigui, que si la realitat supera, amb escreix tota la ficció possible.
I començàvem parlant d'aquest llibre, El Salto de l'Aranya, que per cert ja podeu trobar totes les llibreries editat per al revés, dient que és el nou i flagrant premi Lletres del Mediterrani 2020. Què ha suposat per tu rebre aquest premi?
Doncs una il·lusió molt gran, perquè jo, evidentment, jo vaig escriure les meves novel·les i no havia imaginat mai que podia estar captant aquest premi. Té moltíssima il·lusió perquè és un reconeixement a la teva feina, que la feina d'escriptura és una feina solitària, és una feina a vegades desagraïda, i que no trobes el reconeixement, en principi el reconeixement dels lectors sí, no? Però bueno, rebre un premi és una cosa que fa moltíssima il·lusió.
Graciela Moreno, escriptora d'aquest llibre Premis Lletres del Mediterrani 2020, editat per al revés, El Salto de l'Aranya, la història del Javier i l'Alba, de veritat llegible perquè val molt i molt la pena. Moltíssimes gràcies per ser aquest matí amb nosaltres.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Una abraçada, que vagi molt bé.
Adéu.
Nosaltres que continuem quan som a punt d'arribar a 9:45 del matí i ens preguntem quins són els actes més importants que podem trobar arreu del territori. Com sempre ens ho desvetlla tot plegat en Rafa Sanahuja. De seguida escoltem l'agenda, ara mateix.
Pren nota, l'agenda del dia.
Aquestes són les propostes que us oferim des de Ràdio Estel per avui dimarts. Primera parada, Cambrils, on en el marc del cicle Biblioteques amb Do tindrem el taller còmic Geshintana, la deessa del vi, a càrrec de la il·lustradora Marina Vidal. El taller consta de la co-creació d'un còmic molt interessant, molt guapo, protagonitzat per Geshintana, deessa del vi, com el seu propi nom indica, que haurà d'enfrontar un misteri. Serà a les 6 de la tarda a la Biblioteca Josep Salceda i Castells. Vinga, propera parada, la Pobla de Segur, el poble de Pujol, de Carles Pujol, per cert, on avui podrem gaudir d'una visita guiada al conjunt modernista Casa Mauri. Els assistents podran conèixer les instal·lacions de l'antic molí de l'oli de la Pobla de Segur, l'exterior de Casa Mauri, actual ajuntament de la Pobla, que és un gran edifici de forma rectangular amb una torre quadrada i un aspecte de palauet fortificat. El punt de trobada per la visita és la porta del molí de l'oli de Sant Josep. Serà a les 8 de la tarda i té un preu de 3 euros. I darrera parada, Reus, que celebra un any més les festes de la Mare de Déu de la Misericòrdia. Evidentment, enguany seran diferents. No hi haurà cercaviles, però sí que es vetllarà perquè la ciutadania pugui gaudir de la festa. S'hi duran a terme actes com la celebració del Dia de Misericòrdia, el carro dels romansos, el canó de festes, una plantada dels elements festius amb música en viu, el seguici petit i els balls i les danses, entre d'altres.
Ràdio Estel.
Raül, hauríem de trobar un nom així, amb força, pel programa. No sé, jo havia pensat una cosa així intel·lectualment potent com Paidologos.
Jordi, hi ha algo más sencillo? Crédito de síntesis?
Estic pensant, què és el que més m'agrada a mi de l'escola?
L'hora del pati.
L'hora del pati, tots els dimecres a les 8 del vespre.
Els dimecres, cada 15 dies, a 2:15 del matí, la directora de l'Agència Catalana del Consum, Elisabet Abad, respon als teus dubtes i consultes a Ràdio Estel, perquè com a consumidors sempre necessitem respostes. Els dimecres, cada 15 dies, a 2:15 del matí, l'espai de l'Agència Catalana del Consum, a Ràdio Estel.
Penses que les relacions entre homes i dones haurien de ser més integradores i igualitàries? Doncs tens el teu espai els dijous, a 2:15 del matí, a Plusvalo a Dones, a Ràdio Estel. Un espai produït i presentat per Mireia del Pozo. Parlem d'educar en la igualtat, de mesures per erradicar la violència de gènere, de la igualtat salarial. Parlem d'un món millor per totes i tots. Els dijous, a 2:15 del matí, Plusvalo a Dones, a Ràdio Estel.
Dinafen Plus és un complement natural desenvolupat, entre altres ingredients, a base de vitamina C, zinc, cobre i seleni, que contribueixen al normal funcionament del sistema immunitari. Ara que s'apropa el canvi d'estació, pren Dinafen Plus. Demana Dinafen Plus a Laboratorios Maen Pones o al 669-56-17-68. Apunta, 669-56-17-68 i aconsegueix el teu Dinafen Plus ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial. A primera hora, amb Joan Trias.
I aquesta hora també, com cada dimarts, que volem notes de positivitat, notes de relax, notes de reflexió. També, per què no? Un dia en el que ens volem preguntar com ho podem fer per superar l'estrès laboral, sobretot enfocat, com no podia ser d'una altra manera aquesta època de pandèmia, a tot el personal sanitari. I és per això que un dia més li preguntem tot plegat en Jordi Casado. Què tal? Molt bon dia.
Moltes mirades estan dirigides des de fa molts mesos als treballadors de l'àmbit sanitari, a través dels seus testimonis, d'escoltar-los pels mitjans de comunicació, hem pogut adonar-nos que l'estrès, el desgast, l'angoixa i molta saturació han sigut els seus acompanyants, les seves ombres. Els hem animat, els admirem, els aplaudim i ho agraeixen. Tanmateix, la sensació d'esgotament és una realitat. Llavors, què li diríem a una persona que no para, que viu un dia a dia llarg, tens, de vegades sense respostes o sense recursos? Què li diríem a una persona que gairebé no ha descansat i li torna a caure un xàfec de feina i d'atenció? Bé, gestionar una situació tan excepcional com aquesta requereix molt valor, molt suport i moltes dosis de comprensió. Trobo bàsic que els treballadors sanitaris expressin als seus totes les emocions o les sensacions, les experiències que viuen, que mostrin, que expressin. Per què? Perquè expressar i compartir les experiències amb els teus genera una mica de buidar el pes. Que t'escoltin ajuda a ser entès, a empatitzar, sense jutjar, simplement escoltem els sanitaris. També trobo bàsic que busquin maneres de reparar el cos físic. Descansar els dies que no es treballa Ho sé, és difícil. Sempre, sempre hi ha coses a fer. Però cal trobar espais o moments kit-kat on la pausa, la calma i fins i tot un stop, un no, avui no, es converteixin en els nostres aliats. Expressar, reparar i, per últim, molt senzill, respirar. En situacions extremes de tensió, en situacions d'estrès, el cos físic, el cos emocional i el cos mental queda molt afectat. Alimentar-se bé, dormir bé, el contacte amb la natura, són observacions que escoltem fa temps, però no oblidem la respiració conscient. Dedica't uns minuts a atendre la respiració, relaxa el cos, relaxa la musculatura, obre't, oxigena't. Realment i d'acord, us donem les gràcies, treballadors sanitaris, per tot l'esforç fet i el que dura. Suport, admiració, i una bona respiració. Salutacions, gent de Ràdio Estel. Passeu bon dia.
Doncs gràcies al coach Jordi Casado, que ens fa aquestes píndoles de, com dèiem, positivitat, de reflexió cada dimarts a Ràdio Estel en aquest programa. I a aquesta hora l'esperem. L'esperem, com sempre, el proper dimarts amb una nova píndola. I nosaltres, que continuem amb bona música, i ho fem amb Vestida de nit, cantada per Doctor Prat. Sona així de bé.
Notes d'una vanera blava com l'aigua d'un mar antic, blanca d'escuma, dolça com l'aire, gris de cabines, daurada d'imatges, vestida de nit. Miro el paisatge, cerco paraules, complint els versos sense neguit. Els pins m'abracen, sento com callen, el vent s'emporta tot l'horitzó. Si pogués fer-me escata i amagar-me a la platja per sentir sons i tardes del passat, d'aquest món d'enyorança, amor i calma. Els vells em parlen, plens de tendresa, d'hores viscudes amb emoció. Joves encara, forts i valents, prínceps de xarxa, herois de tempesta, mig del bon temps. Els ulls inventen noves històries, vaixells que tornen d'un lloc de sol, porten tonades enamorades, dones i pàtria, veles i flors. Si pogués fer-me escata i amagar-me a la platja per sentir sons i tardes del passat, d'aquest món d'enyorança, amor i calma. Enfilar-me a l'onada més alta i guarnir de palmeres el record, escampant amb canyella totes les cales i amb petxines
fer-li's un bressó. I amb petxines fer-li's un bressó.
Vols conèixer en profunditat els personatges de l'actualitat?
Vols compartir una estona amb els noms del moment?
A Ràdio Estel, El Protagonista.
Un programa on conversarem amb personalitats destacades del món de la cultura, de la política, del món social i molt més.
Els dimarts a les 8 del vespre, comparteix una estona amb El Protagonista.
A Ràdio Estel.
L'opinió dels experts, l'actualitat del moment, les notícies d'Església nacionals i internacionals. Troba-ho tot a radioestel.cat. Per connectar amb l'actualitat del moment, siguis on siguis, des de l'ordinador, el mòbil o la tauleta. radioestel.cat, el teu portal, la teva informació.
Ara a Ràdio Estel, dir la teva serà molt més fàcil. Apunta aquest número. 663-99-30-62. 663-99-30-62. Envia'ns un àudio de WhatsApp i participa als nostres programes. Recorda, envia un àudio de WhatsApp al 663-99-30-62 i fes-te teva Ràdio Estel.
Dos minuts i arribarem a 3:15 del matí, hora d'obrir el racó del protagonista i descobrir qui és la protagonista d'avui de Ràdio Estel. I és que el podreu sentir aquesta entrevista de format íntegre a partir de les 8 del vespre en aquesta casa, de la mà de Mercè Raga, que entrevista ni més ni menys que la presidenta de la Fundació Catalana del Voluntariat, que enguany ha fet 31 anys, Eulàlia Mas.
Centrem en el moment del confinament. Tu recordaves aquest 13 de març. Quin impacte va tenir el voluntariat al començament de la crisi sanitària? Quins reptes es van plantejar? Es van plantejar nous reptes, entenc. Sobretot, abans estàvem parlant d'aquestes noves formes de voluntariat, és a dir, d'aquests, a veure si m'entens, aquest voluntariat veïnal, no?, que va sorgir del problema, no? Com ho vau poder gestionar, això, des de la federació? Sé que són moltes preguntes, però com vulguis, t'escoltem, que és un plaer.
Bé, nosaltres inicialment responem a un perfil de voluntariat que no és aquest del que parles ara. El nostre voluntariat està incorporat dins les entitats federades d'àmbit social i, per tant, aquestes persones, justament al començar l'estat d'alarma, en plena pandèmia, a totes se les va combinar a que es quedessin a casa. Per tant, amb gran desconcert per part de tothom, i amb gran decepció. Però des de les mateixes entitats i nosaltres, tothom els va dir, i més si eren persones de risc, perquè hi ha un voluntariat d'una certa edat, tothom a casa i sense fer res. Un cop passat el primer impacte de sense fer res, immediatament, sense fer res, no. Reconduint el fer d'una manera nova, via telemàtica i via telefònica. I així va ser com immediatament van començar formacions express perquè totes les persones es poguessin reconduir cap a fer programes de suport i d'acompanyament via pantalla, com la que hem fet servir tot aquest temps. I simultàniament a fer tota aquesta operació nostra interna, ens enduem la gran sorpresa de conèixer a través de l'Ajuntament de Barcelona com estan preocupats, perquè a l'Ajuntament se sap com a Barcelona, a diferents barris de la ciutat, tot i l'estat d'alarma, hi ha una bona colla de gent que segueix sortint a carrer, tant sí com no,
sí,
per fer voluntariat. Elles, aquestes persones, potser no en diuen ni voluntariat del que fan, en diuen bon veïnatge, en diuen ajuda mútua, en diuen com tu vulguis, però surten i s'exposen. Aleshores, l'Ajuntament els amoïnava perquè deien és que, a més, corren el risc, i així està passant, que els posin multes.
Clar.
Perquè la Guàrdia Urbana els atura, els Mossos els aturen. Què fem? I aleshores, nosaltres se'ns va ocórrer posar en marxa un dispositiu que era crear un certificat que tinguéssim totes aquestes persones a disposició, a, com si diguéssim, a butxaca, a mà, quan algú els cridés l'alto al carrer. Un certificat que deia que estaven actuant, perquè m'entenguis, en nom de la mateixa federació. No era la federació directament, sinó que era una entitat que tenim creada, que es diu Secretaria Català del Voluntariat, que feia de pantalla legal i els va poder acreditar. I també els vam gestionar l'assegurança de responsabilitat civil i d'accidents perquè no els passés res i si els passava doncs quedessin coberts per aquesta assegurança. I bé, i això va ser un èxit perquè en poc temps vam entrar en contacte amb multitud de xarxes d'aquest tipus veïnal, algunes de les quals la majoria no tenien personalitat jurídica, amb la qual aquest servei no el podien donar i el vam poder donar nosaltres. I vam poder ajudar aquesta bona colla de gent que seguia sortint i va seguir sortint.
No tenien aturador, eh?
No. I a més, no estaven disposats a acceptar que hi havia unes normes en aquest sentit. Deien, bueno, sí, però hi ha unes necessitats urgents i s'han de pal·liar.
Quan més fumuda és la situació és quan la gent s'arremanga de veritat, Eulàlia?
I tant, no en dubtis, per descomptat.
Aquí s'ha pogut veure, no?, en aquesta pandèmia.
Exacte, però és que ho veus sempre, és una experiència vital quan en una família hi ha un problema gros, quan hi ha un daltabaix greu, es nota. Aleshores emergeix tot allò de qualitat que tenim dintre i que posa en marxa.
Des de la federació, per això, Eulàlia, vosaltres us vau preocupar moltíssim, obvi, no? I fins i tot vau fer una enquesta per saber com s'estava afrontant la vostra... Com ho estaven afrontant, no?, la vostra gent. Quin resultat va ser?
Ens feia por perquè dèiem, home, nosaltres tenim federades entitats molt grans, molt potents, que se'n sortiran segur, que no tindran cap problema... Bé, cap tampoc, però tindran recursos per resoldre els seus problemes. Però després n'hi ha d'altres, mitjanes i petites, moltes, que ens feia patir molt. I per nosaltres va ser una lliçó i una sorpresa, perquè és que va resultar que un 80% de les nostres entitats s'estaven reinventant a contrarrellotge per sortir al pas d'una manera creativa de la seva situació. I això ens va sorprendre molt, perquè ens pensàvem que moltes persianes haurien baixat avall i ja no es tornarien a obrir. I no, resultava que estaven treballant com nosaltres, de manera telemàtica, esforçant-se per trobar eines, plataformes de suport online i seguir treballant i seguir demostrant als finançadors dels projectes que ells continuaven actives i que, per tant, se'ls havia de seguir donant suport. I per nosaltres això va ser, al revés, un estímul de les entitats a la federació.
Ara estaves apuntant aquestes solucions telemàtiques, no?, com a resposta, com a solució, però clar, et sobta, no?, de primeres quan el voluntariat es basa en una acció directa. Com es va poder compaginar això o com ho esteu fent també ara mateix?
No va compaginant-se, No pensis que ha canviat molt, tot i que hi ha voluntariats que ja s'han anat reobrint amb mesures de seguretat molt estrictes i s'han anat reincorporant persones, sobretot d'unes edats concretes i sense risc, a fer els voluntariats d'atenció directa en directe. Però continuen, i crec que es quedaran, han vingut a quedar-se, voluntariats fets de manera telemàtica. És a dir, suports fets per pantalla, fets al mòbil, fets telefònicament a persones usuàries que estan en disposició també de poder ser acompanyades així. No tothom pot, però algunes sí poden. I aleshores les entitats s'han apanyat a poder-ho fer amb programes intuïtius, accessibles, que les persones que han de ser beneficiàries d'aquest voluntariat hi puguin tenir accés.
Continua, Eulàlia. Volies dir alguna cosa més?
No, que senzillament que per nosaltres ha estat una lliçó. Ens pensàvem que les entitats anirien una mica més a remolc de fer aquest canvi i resulta que estaven corrent, tant o més que nosaltres.
Clar, perquè d'alguna manera és el que tu apuntaves, és el tipus de voluntariat més o menys respon a una franja d'edat, no? Entenc?
Sí, El voluntariat social, que és el que nosaltres, el ram que nosaltres toquem.
Sí.
Sí, és veritat. És veritat que tenim com gent adulta, prejubilada, jubilada, que estan en plenes facultats i que volen donar energia i empenta a projectes socials, no? I els hem acollit amb els braços oberts sempre a les organitzacions. Però, esclar, justament aquesta gent és la que en un moment donat se'ls va dir prou, ara tu no et moguis.
Clar.
I aleshores, algunes de les nostres entitats van tenir la capacitat de renovar els equips, també. En el moment en què l'estat d'alarma va canviar, va desaparèixer, van ser capaços també de renovar els equips, deixar a la retaguarda aquestes persones i renovar-ho amb gent jove. Gent jove que, per exemple, a les universitats, en els màsters, estava tot molt més agafat amb pinces i molt més lent i molt més xinutxano, es van reincorporar a fer voluntariats d'atenció directa. Gent jove va aparèixer a partir d'aquell moment.
Set minuts i ja arribarem a les 10 del matí, hora de saber que seguireu escoltant si seguiu amb nosaltres a l'emissora de Ràdio Estel. A partir de les 10 del matí, escolteu Sergi Mas amb els seus 50s i les seves entrevistes que també ens fan reflexionar tots. A partir de les 11, Fórmula Estel, també a 2 quarts d'una del migdia, Mercè Regà, Salut Natural per tothom. Ja ho sabeu que podeu trucar al 93 409 2770 per participar-hi. A partir d'ara mateix, al 93 409 2770, el mirador de l'actualitat també arriba a partir de les 6 de la tarda. A 7:15, la missa és de la catedral. I a les 8, el protagonista. Nosaltres que marxem amb bona música, amb els Beatles, i ho fem amb aquest Come All Together.
Yeah.
pràcticament minut i mig i arribarem a les 10 del matí. De seguida, Mercè Raga, que s'hi posa amb les notícies de darrera hora i comença els 50 de Setgimas, com us anunciàvem. A partir de les 11, la fórmula Estel, a 2:15, Salut Natural per tothom. Podeu trucar al 93-409-2770 i a les 6, al Mirador de l'Actualitat. Ignasi Miranda, molt bon dia.
Hola, bon dia. El Mirador de l'Actualitat tindrà avui una primera part dedicada al nostre temps de diàleg setmanal, el diàleg interreligiós. Parlarem amb Mohamed Halhul, de la Comunitat Musulmana de Catalunya, que ens parlarà de la seva situació i de les últimes agressions que han patit, per exemple, la mesquita de Montcada. I a la segona part, la taula d'anàlisi, serà per preguntar-nos què passa a la Comunitat de Madrid a nivell polític. Ens acompanyaran el metge internista de l'Hospital Sant Pau, Josep Maria Guardiola, i la periodista Teresa Carreras.
Gràcies, Ignasi. Doncs us escoltarem atentament a les 6 de la tarda, un quart de 8 del vespre, que arriba també la missa des de la catedral, com cada dia en aquesta casa, i a les 8, el protagonista amb la Fundació Catalana del Voluntariat. No us perdeu aquesta entrevista en profunditat que fa Mercè Raga també a Ràdio Estel. Nosaltres que hi tornem demà a partir a les 8 del matí amb més continguts, amb més bona música i amb tot un equip preparat per despertar-te aquest dimecres. Fins demà, que vagi molt bé.